tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'enceta, com a la nostra sintonia d'entrada diu el programa d'informàtica de Ràdio Balaguer. Sort, Jordi, des de Comsa Online, què tal?
Bé, molt bé.
Sort, bueno, que és d'informàtica i no és de futbol,
sí,
el programa.
Sí, sí, m'ho he dit molt bé, dic, bueno, hi ha hagut dies millors.
Hi ha hagut dies millors i justament avui parlarem d'informàtica, no parlarem de futbol. Vinga, va, entrarem en matèria i...
Ni del temps, tampoc, perquè no hi ha variacions, no?
Sí, sí, no, o sigui que avui haurem de parlar del que acostumem a parlar habitualment, de multes, d'intel·ligència artificial, bueno, d'aquestes coses que ens agrada tant parlar.
De PCs.
De PCs, també, vendes, bueno, de moltes coses. Va, entrem en matèria. Entrem en matèria, diem, avui la música li posarà el DJ i productor Anders. Amb ell comencem parlant, com diem, de multes. Per què? Perquè, bueno, quan un posa una multa i sembla que les coses li surten bé i el que està culpat pague, doncs als altres sembla que els fa gràcia i diu, ah, doncs mira, d'aquí en trauré. I parlem d'Apple. Per què? Perquè s'enfronta a una multa de 1.000 milions de dòlars al Regne Unit. Per què? Pues per posició dominant a la seva botiga d'aplicacions.
Sí, bàsicament ja fa setmanes que us anem parlant de que Apple, bueno, per part de la Comissió Europea, ha rebut una multa també molt quantiosa per culpa de la seva botiga d'aplicacions, bàsicament per abusar de monopoli. Pues sembla ser que altres països de fora de la Unió Europea, pues com és el Regne Unit, pues també diguem que estan tinguent demandes a Apple sobre aquest tema.
De fet, aquí la multa va vindre a Europa, va vindre per la Comissió Europea, va ser la pròpia Unió Europea. Allà no, allà es veu que han sigut empreses. Tot i que aquí la de la Unió Europea també el meló va obrir també les queixes d'empreses al cap i a la fi.
Sí, aquí va obrir empreses també i el Regne Unit sembla que ha sigut el mateix. Uns 1.500 desenvolupadors s'han enfrontat a Apple a través d'una demanda pel pagament d'aquest tipus de comissions. Recordem que Apple, si tens una aplicació a la seva tenda, doncs per cada venda de la teva aplicació es queda un 30%. I a sobre no t'ho deixa vendre fora de la seva tenda d'aplicacions. Per tant, per aquest motiu, tant el Regne Unit com la Comissió Europea l'han acusat de monopoli.
Recordem que no parlem ni tan sols d'aplicacions de pagament, sinó que haguem de comprar, diguéssim, sinó aplicacions que tinguin, per exemple, una subscripció o que haguem de fer compres dins de l'aplicació per ampliar més coses, sempre comissió, sempre aquest 30%.
Sempre comissió per Apple i diguem que l'abús de monopoli és base en que no et donen altra opció de fer-ho així, sempre has de passar per Apple.
Doncs recordem que a Europa això ja no passa perquè ha hagut de fer certs canvis i ara sembla que els canvis podrien arribar al Regne Unit. De moment, a discutir-se i a veure si paguen o no paguen, no?
Sí, la demanda és de 1.000 milions.
Que aviat està dita.
Sí.
Doncs veurem com acaba i si a Europa ha anat així, és possible que al Regne Unit acabi anant així i si passa aquí, passa allà, doncs sembla, Jordi, que serà una mena de cascada. La resta de països on hi hagi empreses perjudicades, moltes d'elles són empreses, són multinacionals, o sigui, estan a tot arreu, si veuen que en dos llocs ha funcionat, aniran denunciant i a tot arreu acabarà amb aquest monopoli, ja?
Sí.
Anem a parlar d'ordinadors. Per què? Doncs perquè ho hem dit moltes vegades, Jordi, de fet tu ho explicaves, no? Que ho havíeu notat el mateix Comsa Online, quan la pandèmia es va vendre molts ordinadors, després de la pandèmia va haver-hi una davallada perquè tothom quin havia de tindre ja en tenia, no? I ara sembla que les coses es tornen a recuperar per dues coses. Una, perquè ja hi ha gent que ja se'l vol canviar i perquè, bueno, amb l'arribada de la intel·ligència artificial i aquestes coses, tothom ha de fer anar ordinadors nous per a fer aquestes coses.
Sí, bàsicament, semblava que per la pandèmia, sobretot el 2000-2021, no podia parar de vendre els ordinadors. La gent necessitava ordinadors a casa i per fer teletreball. I després, sobretot 2022-2023, les vendes van baixar. Tot i això, a finals del 23 i ja a principis del 24, sembla ser que la cosa es comença a recuperar. I ja veiem un creixement de l'1,5% respecte a l'any anterior, el 2023, i les xifres se situen a anteriors a la pandèmia, és a dir, en principi amb xifres bones. Doncs, però no tan bones, per això.
Bueno, va fent poc a poc, va recuperant, es va acostant a les xifres d'abans de la pandèmia. De fet, tenim números concrets i fins i tot després us parlarem dels fabricants, no? Però veiem que durant aquest primer trimestre s'han venut 59,8 milions d'ordinadors. Abans se'n venien més de 60, per això, però bueno, es va acostant.
Sí, és una xifra quasi parella que s'havia venut el 2019. Per les mateixes dates, s'havia arribat el primer trimestre de l'any, s'havia arribat a vendre 60,5 milions i ara hem arribat als 59,8. Per tant, xifres molt semblants a les habituals.
De totes maneres, hi ha llocs, per exemple, ens expliquen que a la Xina això no està passant. No sé si perquè el mercat xinès va més endarrerit o pel que sigui. Però, bueno, tot i això, sí que tenim una mica de rànquings de quines són les empreses que venen més i quines són les que venen menys, tot i que vendre menys no vol dir que venguin poques, són xifres astronòmiques.
Sí, només comentar finalment, abans de comentar les xifres de fabricants, que segons els experts, la intel·ligència artificial integrada en ordinadors està fent augmentar aquestes ventes d'ordinadors. Començant per Lenovo, el primer fabricant del món en venda d'ordinadors, arribant als 13,7 milions d'unitats venudes i un 23% de quota de mercat. Segon lloc, trobem HP amb 12 milions i una penetració del 20,1% de quota de mercat.
Déu-n'hi-do, no? O sigui, el primer 23 i el segon un 20. Ja entre Lenovo i HP s'emporten gran part del mercat.
Sí, quasi se'n van cap al 50. En tercera posició trobem Dell, que ha aconseguit vendre 9,3 milions i té una quota de mercat del 15,5.
I en quart lloc hi ha Apple.
Sí, Apple se situa als 4,8 milions d'ordinadors venuts i al 8,1 de quota de mercat.
O sigui, podríem dir que un 8% de cada 100 ordinadors que es venen, 8 són d'Apple.
Sí.
Algú dirà, home, em falten fabricants que jo conec força. Si hi ha més posicions, tenim, per exemple, un 5è i un 6è lloc, eh?
Sí, tenim un 5è i un 6è lloc, que a molts us sonaran. A part, són dos dels fabricants que més venem a Comsa, com són Acer i Asus.
Doncs estan per sobre tots dos del 6%. Ja no baixaríem més, no? Però la resta se l'han de repartir la resta de fabricants, perquè us han comentat una sèrie de fabricants, però n'hi ha molts més de fabricants ordinadors.
Sí, però és curiós, perquè tota la resta de fabricants del món s'emporten només un 21,1%. Per tant, a aquests 79 quasi, o 78 com a algo, s'emporten els que hem anomenat, els 6 primers.
Els 6 primers. Doncs ja veieu, així està el tema de la fabricació de portàtils. Si voleu saber si el vostre és o no és dels que són més famosos, diguéssim, més populars, populars. Doncs si no és una d'aquestes marques, no és dels més populars. Anem a parlar també, tornem al tema de xifres macroeconòmiques i a mi, Jordi, em dona la sensació últimament com si a Europa estiguéssim allò que diuen dormint a la palla, no? Perquè vas veient que països asiàtics fiquen totes les facilitats possibles per a que les empreses s'instal·lin allà i els Estats Units últimament han fet aquesta línia i estem explicant cada dos per tres que grans fabricants s'instal·laran als Estats Units. Avui expliquem que TSMC rebrà del govern americà 11.600 milions de dòlars perquè construeixi dues plantes a Arizona.
Sí, bàsicament el principal fabricant de semiconductors del món, la companyia xinesa TSMC, bàsicament muntarà dues plantes a Arizona, als Estats Units, i a més subvencionades pel mateix govern americà. Per tant, com a mínim és una bona notícia, no? Per deslocalització de processadors o de fabricació de processadors, se situaran o es mouran fora de la Xina o països asiàtics, però no per, malgrat tot, no serà Europa, sinó als Estats Units.
És la dinàmica, com diem, que veiem últimament. De fet, perquè us feu la idea, TSMC diu que s'hi gastarà 65.000 milions en total entre aquestes dues fàbriques, que no és poca cosa.
Sí, bàsicament són molts diners. La primera està prevista pel 2025 i fabricarà processadors de 4 i 5 nanòmetres. I la segona factoria estarà llesta el 2027 o 2028 i tindrà una tecnologia molt més avançada, arribant als 2 o 3 nanòmetres. Per tant, processadors d'ultíssima generació que es podran fabricar en territori americà.
Doncs són 11.600 milions que els donen, són 6.600 que els donen com a subvenció, o sigui, això és a fons perdut, i 5.000 són préstecs. Algú dirà, quina implicació té això també perquè ens queixem nosaltres? Doncs ens queixem, per exemple, per les xifres que veiem a continuació, que són les de la feina, no? aquestes construccions portaran feina.
Sí, bàsicament de feina directa, és a dir, de treballadors directes, més de 6.000 persones a la zona i de 20, més de 20.000 indirectes.
Doncs ja veieu, això és el que, bueno, aconsegueixen amb aquestes megasubvencions des del govern americà, a banda de que si mai hi ha una altra escassetat de xips o hi ha algun conflicte, no, amb algun país asiàtic...
Els tenen a casa.
Tenen les fàbriques a casa. Anem a parlar de Meta per fer una pinzellada només, no és tampoc una notícia molt d'altre país, però per agafar una mica de context del que expliquem sempre de la importància de la intel·ligència artificial. I és que Meta està desenvolupant la seva pròpia acceleradora d'intel·ligència artificial, perquè, bueno, ho necessiten, com qui diu, d'una manera urgentíssima. Ja no volen gastar més amb xips d'altres, us havíem explicat al principi que companyies com Intel o AMD s'estan fent d'or, no? Venent les seus propis acceleradors, els seus propis xips, i ara sembla que la resta de fabricants tots hi posen.
Sí, bàsicament Meta ha desenvolupat la seva pròpia acceleradora d'intel·ligència artificial, que l'ha anomenat MTIA-V2.
MTIA-V2. V2 vol dir que hi ha una versió 2. Ja en tenia una, però potser no els acabava de donar prou el rendiment que volien, eh?
Sí, aquesta intel·ligència artificial arriba a 708 teraflops. Una potència en bruta força espectacular i, bàsicament, sembla ser que ve a fer competència, doncs, a altres fabricants de xips, no?, que estan fent xips o processadors per a la intel·ligència artificial.
Jordi, 708 teraflops, això és una quantitat que no sabem ni com comptar-la, però veiem que la baixa 1, no?, la versió 1 que justament comentàvem, era 102, o sigui, han fet un salt de 102 a 708. No està gens malament, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Comentar que aquest xip està fabricat per TSMC, com no, per aquest fabricant xinès, i es tracta d'una evolució dels seus inicials, o dels seus xips inicials, que, com diu l'Oriol, arribàvem en xifres molt inferiors, només a 102.
Al cap i a la fi ho acaben fabricant més o menys sempre els mateixos. És qüestió de si el disseny és teu i tu has fet a la teua mida, eh? Purament, podríem dir. Ja que parlem d'intel·ligència artificial, un altre pas més. Us volem parlar avui de Google Bits. Algú dirà, qui és això de Google Bits? Doncs Google Bits és una nova aplicació, un nou apartat de Google, dins del seu workspace, per crear vídeos amb l'ajuda de la intel·ligència artificial.
Sí, dintre de la suite ofimàtica de la mateixa companyia Google, on trobem Google Docs, Calc, Slides, Sheet, Drive, Gmail, etc., és a dir, totes les aplicacions d'ofimàtica de Google, doncs ara hi trobarem Google Bits, una eina que ens permetrà crear vídeos, a més basats a, o creats a partir d'intel·ligència artificial.
Jordi, el primer que veiem és que ve integrada dins de la seva suite d'aplicacions, o sigui, no ve amb una aplicació a part, sinó que la farem anar des del mateix navegador i la farem anar com un complement més.
Sí, la podem fer anar com un complement més, i bàsicament podem veure un vídeo de presentació, i aquest aplicatiu no es tracta d'un editor o generador de vídeos a l'ús, sinó que el seu ús està força limitat a vídeos d'àmbit professional.
Doncs bàsicament generar presentacions, sobretot enriquides i coses així.
Sí, infografies dinàmiques, etc.
Vaja, que no serà com aquestes tan espectaculars que han vist a vegades, no?, que et creen quasi una pel·lícula.
Sí.
De moment han fet aquest primer pas. I, lògicament, si us han dit que està dins el workspace, vol dir també que segurament als usuaris que no paguin els arribarà ben poqueta cosa, eh?
Sí,
potser
sí.
Algun tipus de demostració. No està disponible encara. Han fet una presentació, les properes setmanes anirà apareixent.
Sí, fins al juny, eh? No estarà disponible.
I tancant quasi bé, com que diu, el tema d'intel·ligència artificial, algú dirà, és que sembla que siguin monotemàtics, és que és el que es porta, perquè ens expliquen ara que els Apple M4 se centraran sobretot a oferir més rendiment per a tasques d'intel·ligència artificial.
Sí, us parlem d'un processador que encara no està al mercat, per tant, tots són rumors. És el que s'anomena Apple M4 i de moment podem saber que se centrarà en oferir més rendiment, sobretot en tasques d'intel·ligència artificial. Actualment, el més potent que trobem d'Apple és el M3 Ultra, amb un disseny monolític, i bàsicament la pròxima generació, que és l'Apple M4, que és el que estem parlant avui, doncs, a part d'oferir-nos més prestacions, mononucli, multinucli, etc., també serà molt més optimitzat, serà molt més potent en quant a tasques d'intel·ligència artificial.
Vaja, que després de treure l'M3 i de, bueno, tindre no males crítiques, ara estan centrats en aquesta expansió de l'M3 Ultra, que ha d'arribar imminentment, diuen, i després ja aniríem a l'M4. L'M4 seria el salt cap a més potència per la intel·ligència artificial. Jordi, sembla que no podrem fer anar ordinadors d'aquí 2 anys si no tenen intel·ligència artificial.
Sí, comentaus també que aquests xips van destinats sobretot als ordinadors Mac d'Apple. En principi no s'han de veure, ni amb iPhones ni amb iPads.
Doncs veurem, quan vagin sortint, veurem si realment es nota tant i està en el canvi. També us expliquem que Google ha anunciat Acxion. Farem només una pinzellada, però us ho volem explicar perquè vegueu per on van els trets. Perquè temps enrere, això de parlar de CPUs, quasi bé que parlàvem de dues companyies, i ara acabem de parlar d'una d'Apple, per exemple, que és una tercera. Després parlarem d'una altra, i ara encara parlem d'una altra, que és Google, aquest Acxion, una CPU basada en ARM per a centres de dades. Vaja, que sembla que el futur, Jordi, és ARM, no? I, a més, amb CPUs de 50.000 fabricants.
Sí, bàsicament Google ha anunciat el seu propi processador orientat als centres de dades amb arquitectura ARM. Es tracta d'un nou afegit a la seva línia de processadors personalitzats, Google Silicon, i bàsicament trobarem TPUs de tipus SOX i BPUs com són el Tensor, el més popular de Google.
Vaja, recordeu que Google, amb tots els serveis que va Núvol, que fa el Núvol, segurament de centres de dades en té un bon grapat, eh? I el que s'està fent és fer-se el processador al seu gust.
Sí, i aquest nom, com hem dit, serà Google Acxion, i bàsicament està basat tot en arquitectura ARM, com ja us hem dit.
És una tendència, Jordi, no sé, jo tal com ho veig i tal com pinten les coses, és possible que d'aquí 5 anys sigui estrany parlar amb un ordinador que no sigui ARM, no sé, al principi ens feia com estrany i ara sembla que tot anirà cap aquí, no sé.
Sí, recordem que els ordenadors personals estan basats tots en arquitectura x86 o x64 i bàsicament el canvi a arquitectura ARM, la mateixa que utilitzen els mòbils, és una arquitectura totalment diferent i suposa canvis en el funcionament dels sistemes operatius, això és evident.
Doncs, de totes maneres, ells ens parlen d'un 30% més de rendiment que els que estaven usant fins ara, i amb eficiència, sobretot, això sí que és una cosa que se'n parla molt de l'arquitectura ARM, ens parlen de fins a un 60% més. Ells sabran. I ja que parlem d'eficiència, de rendiments i de tot plegat, l'altre gran triomfador del moment, tot i que encara no s'ha vist en funcionament, com qui diu, però tothom en parla, bueno, virtuts tantes com vulguis, veurem quan la majoria d'ordinadors el portin, és l'Snapdragon X Elite. I ara ens han fet una comparativa, perquè fins ara s'havia comparat molt amb Intel i AMD, però ara ens han fet una comparativa amb l'Apple M3. I segons Qualcomm, que ha de dir Qualcomm, que és qui el fabrica, diu que és un 28% més potent.
Sí, us parlem d'un processador que promet ser fantàstic. És un processador per a ordenadors personals basat, com diem, en arquitectura ARM i que vindrà a fer la guerra a Intel i a AMD, sobretot a dintre del món del PC. A més, el mateix fabricant, que és Qualcomm, ens acaba d'afirmar que és un 28% més potent que el potentíssim Apple M3, el xip per a ordenadors personals d'Apple.
Doncs veiem que, tal com ja vam explicar fa uns dies, ens parlen d'un 58% més de potència respecte a l'arquitectura x86 en un sol nucli. Es comparen, per exemple, amb un Core Ultra 755H o amb un Ryzen 9 de la sèrie 7. I ens parlen també d'un 65% menys de consum. I aquí és on fan molta batalla, també. Tant potser en la potència com en el consum, perquè el consum sí que un 65% menys és moltíssim.
Sí, les xifres amb consum són molt més bones i les xifres en multinucli, amb rendiment en multinucli, també pugen un 52% respecte amb aquest 60% menor de consum, és a dir, consumeix molt menys i, a més, ens ofereix un 52% més de rendiment, és a dir, és molt més ràpid, també.
El que diem una mica, Jordi, potser a les torres costarà arribar, però és imminent quasi bé que quan estigui en distribució aquest processador i en fabricació massiva, els portàtils molts començaran a caure cap aquí.
Sí, correcte. És a dir, una de les característiques més interessants, no?, que ens ofereix un processador per a mòbils és l'autonomia, és el baix consum. Bàsicament, l'arquitectura ARM, un dels seus pilars és aquest. I gràcies als avenços dels últims temps, a més d'oferir-nos una gran autonomia, un poc consum, ens ofereixen una potència molt gran. Per tant, d'aquí que vinguin a competir al món del PC i, com diu l'Oriol, sobretot al món dels portàtils.
Doncs el Computex, Jordi, en citen, eh? Diuen que el Computex segurament ja el veurem això en funcionament i ja serà una meravella. A veure si és veritat i si realment tots aquests rendiments que el fabricant ens explica quan es puguin provar en comparativa amb AMAS són així. Mentrestant, els fabricants de tota la vida continuen al seu rotllo. I AMD ens ha anunciat el Ryzen Pro 8000 i, com veieu, porten l'acabat aquest de Pro, o sigui, és una ampliació del que ja teníem més destinada al sector professional.
Sí, arriben els AMD Ryzen Pro 8000 amb NPUs i GPUs RDNA3 per a portàtils i sobre taula. L'última generació de chips de la companyia AMD, pues, la trobem ja disponible.
Doncs a grans trets el fet de que es diguin Pro vol dir que és una variant per a professionals. Afegeix alguna coseta més, algun puntet més per a professionals, sobretot amb el tema de xifratges i coses així, però a grans trets ve ser més del que teníem. No, o sigui, aquests fabricants no estan fent grans salts exponencials i estan on estan, tot i que veiem que la competència diu que els avançarà a alta velocitat.
Sí, AMD afirma que aquests nous chips Pro, que són, bàsicament, com diu l'Oriol, una versió dels convencionals existents, però amb algunes millores de seguretat, i doncs, bàsicament ens ofereixen un 300% més de rendiment amb potència gràfica. Tot i això, segons AMD, i comparat amb Intel Core de sobretaula, és a dir, els seus Intel Core Ultra 7. Però és molt, un 300.
De totes maneres, Jordi, jo el que destaco de tot el que m'has dit és que AMD es continua comparant amb Intel, O sigui, tots aquests no entren en comparatives amb Qualcomm, de moment.
No, de moment no, però ja ho veurem d'aquí un any, per posar-vos un exemple, una xifra.
Doncs anirem veient, no? Anem a parlar-vos també d'un canvi de nomenclatura, us hi haureu d'acostumar perquè en el futur en parlarem. I és que els propers telèfons límits de gamma de Huawei canviaran el seu nom a Pura. O sigui, allò del Huawei P no sé què, a partir d'ara serà Huawei Pura no sé què.
Sí, després de l'èxit de Huawei Mate 60, el primer telèfon que es va llançar amb 5G després de ja fa anys, pues el fabricant xinès Huawei, tot i les seves guerres comercials i bàsicament impediments des del govern americà, continua avançant i llançant nous productes. No parem mai de comentar les novetats de Huawei. I ara coincideix la seva nova gamma de telèfons, topall, els més potents, que passen a anomenar-se Pura 70 sèries. Canvien tot el nom.
O sigui, ja ho sabeu, a partir de que quan el presentin, ja veureu que quan començarem a fer rumors i dir com seran, haurem de parlar de Pura. Ja no seran els P i bueno, té una mica de lògica, Jordi, perquè els altres no eren M60, eren els Mate 60. Aquests, per què una P només? Doncs pura 60 o pura 70. De fet, a la 60 no hi arriben a temps, perquè la P60 ja la tenim, però sí que arribarem a temps de que sigui pura 70.
Sí, bàsicament, de moment, a part de la nomenclatura, sabem poca cosa d'aquesta nova gamma de Huawei i només pot ser una redissenyada distribució de les càmeres fotogràfiques en forma triangular de darrere, de la part posterior. Fora d'això, poca més informació us podem donar, però quan surto finalment aquesta nova gamma, que segurament serà d'aquí molt poquet, ha de sortir aquests principis del 2024, doncs us informarem.
Doncs, de totes maneres, Jordi, veiem que justament Huawei, tant que malament que estava, a la Xina, diu que ha batut tots els rècords i està venent, que és una meravella.
Sí, sí.
I també us volem parlar de Leica, i mira que us en parlem vegades de Leica, i de fet és una notícia que tampoc ens hi estendrem molt, perquè ja veureu que tampoc no n'hi ha per tant, però us la volem explicar perquè de Leica n'han parlat moltes vegades com a càmeres. Tal mòbil que ve amb sensors fotogràfics certificats per Leica, doncs Leica heu de saber que també té mòbils. Ella mateixa es fabrica els seus propis telèfons, tot i que hi farem una pinzellada i veureu que no destaquen de molt. Ara us explicarem el Leica Lage Phone 3, que si es diu 3 és que ja n'hi havia dos abans.
Sí, bàsicament aquest nou mòbil integra un sensor fotogràfic molt potent, d'una polzada. I bàsicament és una de les principals característiques d'aquest Leica Lage Phone 3, un mòbil que segueix apostant, igual que els seus models anteriors, per un sensor fotogràfic espectacular, arribant amb un tamany d'una polzada. En aquest cas, es tracta d'un sensor CMOS de 47,2 megapíxels i una obertura focal de 1,9, dotat de 6 augments de zoom digital.
I aquesta és una de les coses que crida l'atenció d'aquest mòbil, perquè un mòbil fet per Leica esperaries més coses. Doncs no, dotat de zoom digital, o sigui, ho aboquen tot en aquest objectiu principal. Crida l'atenció perquè simulen, de fet, quan fem anar la càmera del mòbil, simulen l'efecte de tres objectius de la gamma M de Leica. Però és una simulació. Tots els mòbils, Jordi, estan fent batalla per incloure un mòbil a una càmera teleobjectiu, no?, de com a mínim tres augments. Doncs Leica, un fabricant d'òptiques per a càmeres, justament fa el contrari. Ho centren tot en el digital. És curiós.
Sí, sí.
Bueno, de totes maneres, per la resta de característiques tampoc no destaca per enlloc, perquè no porta ni un processador d'última generació ni porta res al mòbil. Simplement és curiós l'aposta que fa Leica i és curiós doncs, que a vegades parlem d'un fabricant i ens pensem que no fa mòbils, doncs tothom fa de tot una mica. Qui sí que fa mòbils des de fa molt temps, a pesar de que hagi canviat de mans, és Motorola. I ara ens ha presentat l'Edge 50 Ultra. Bueno, amb això d'Ultra al final ja us podeu imaginar que estem parlant d'una alta gamma.
Sí, us parlem d'una alta gamma. Sobretot ens basem perquè ho afirma el mateix fabricant i també ho afirmem nosaltres, ja que aquest nou mòbil, aquest Motorola, porta un Snapdragon 8 generació 3, justament el processador més potent que trobem ara mateix al mercat.
Mm-hmm. Doncs a banda d'això, perquè siguin veient que és alta gamma, el podem trobar amb 16 o 32 de RAM, amb 512 o 1 tera d'emmagatzematge UFS4. Vaja, Jordi, la connectivitat també és espectacular, eh?
Sí, comentar que la connectivitat és espectacular, també el seu sistema de triples càmeres és de gamma molt alta i tot això el combinen amb 16 o 32 gigas de RAM, 512 o 1 terabyte de magatzematge amb connexió UFS 4.0, és a dir, la més ràpida. Per tant, bueno, amb tot tipus, bueno, la bateria potser sí que no és excessiva, a 4.500 mAh, però sí que té una carga ràpida de 50 watts.
I pel que diem fa un moment, aquest, per exemple, dins de les càmeres, sí que porta un sensor de 3 augments, o sigui, un zoom òptic de 3 i amb 64 megapíxels. Veiem que, bueno, i les càmeres, la resta de càmeres, totes van a acords a ser un telèfon d'alta gamma, fins i tot la de selfies és de 50 megapíxels i la pantalla és OLED, amb 1.220 punts de resolució. Vaja, Jordi, que no és un mal telèfon, però per ser un Motorola ara ve l'altra part, que és el preu. El preu no és excessivament econòmic. Estem parlant d'un preu d'alta gamma.
Sí, bàsicament us parlem d'un mòbil que rondarà els 1.000 euros.
De partida.
De partida, i bueno, potser sí que porta el processador més potent del mercat, però amb càmeres i bateria i alguns altres aspectes, tampoc no és punter.
Doncs veurem què tal els hi funciona. De totes maneres, ells mateixos ja ho deuen veure també el que hi ha, perquè també amb aquest l'han acompanyat de l'Edge 50 Pro i l'Edge 50 Fusion. Què passa amb aquests? Doncs que venen amb Snapdragon 7 o de generació 3 o de generació 2, prestacions més modestes, i aquí els preus baixen als 700 i fins i tot l'últim que diem a 350 euros. Vaja, que si voleu un Motorola tampoc no heu de pagar més de 1.000 euros. Hi ha de tots una miqueta al
sí.
Mercat. Anem acostant-nos ja cap a la part final del programa, a punt d'entrar a la secció de videojocs. Abans hem de parlar d'Elon Musk. Sí, feia dies que no en parlàvem, del senyor Elon Musk, i ara resulta que s'ha filtrat una cosa a través de la xarxa Twitter, un tuit que va sortir per allí, i quan la gent ja comença a esbalotar-se una mica, doncs surt ell mateix, que ja sabeu que està molt actiu a la seva pròpia xarxa, que ha de fer, i quasi que ho confirma. I és que Elon Musk diu que vol fer pagar una petita tarifa als nous usuaris de X per poder publicar.
Sí, bàsicament una de les coses que s'ha caracteritzat Elon Musk després de comprar a Twitter o anomenat X és bàsicament el motiu d'intentar fer plans premiums o de monetitzar des de qualsevol manera opció la seva xarxa social. Twitter.
Doncs, quartos. El senyor Musk vol quartos. A partir d'aquí, ara veiem que aquesta mesura que us explicarem ara ens la venen amb una altra excusa. Ens la ven perquè diu que ho fa per combatre els bots.
Sí, amb l'excusa de combatre els bots a la xarxa social, Musk ha afirmat que està valorant la introducció d'una petita tarifa. Una petita tarifa als nous comptes i per poder publicar.
Bé, de fet, si mirem a fons una mica cap on encaren les coses, ell explica, no?, que, i a més s'ha vist perquè ho ha confirmat a les xarxes, que és per a combatre perfils falsos i bots. Però veiem, segons ens expliquen i segons hem anat veient, que no només seria per poder publicar aquesta nova tarifa per als comptes nous, i és que afectarà a més coses.
Sí, bàsicament, a part de publicar, també per ficar m'agrades, guardar i respondre, també haurem de pagar.
Doncs si vosaltres ja teniu compte a Twitter o a X, tranquils, no us afecta. Si no el teniu i teniu intenció de tenir-lo, potser és el moment d'obrir-lo ara, abans que vagin aplicant aquesta nova tarifa. Però ja veieu que sembla que sí, que aniria cap aquí. No parlem només d'una tarifa d'entrada, sinó seria una tarifa que s'aniria pagant anualment.
Sí, no serà, és una tarifa baixa i es pagarà anualment.
És un dòlar a l'any.
Bueno, els diners no són excessius i sobretot potser sí que pot servir per a millorar la qualitat, no?, de la xarxa social i també evitar bàsicament tots aquests boots, no, que es van creant i que simplement bueno, són milers i potser milions de vegades, i amb aquestes tarifes ho evitaran.
Potser sí, a l'hora d'evitar un registre massiu, Jordi, una persona que vulgui dir, doncs ara obro 10.000 comptes de Twitter, doncs cap problema, paga 10.000 euros, o 10.000 dòlars en aquest cas. Unes coses són les mesures que de fet ja han anat provant, perquè a Nova Zelanda i les Filipines, per exemple, ja estan fent això, des de l'any 2023 ja passa això en Twitter. O X. Ja veurem com acaba d'encaixar tot plegat, perquè hi ha mercats i mercats. Recordem que aquí en un bon dia, ja fa molts anys, van pretendre fer de pagament el WhatsApp i molta gent ja buscava alternatives on marxar. I tampoc era car d'entrada, però bueno, la gent...
Sí, sí, també valia 89 cèntims, vull dir que no...
Sí, sí,
no,
però la gent d'alhora, quan li dius rascar la cartera, ai, això ja no, Vinga, va, anem a parlar de videojocs. Jordi, com tenim la setmana? Hi ha una setmana animada o no és una setmana animada pel que fa a videojocs?
Una setmana molt poc animada. Per les dates que som, ja és habitual, tot i que el món dels videojocs passa una petita crisi, no ens cal assustar, de jocs n'hi han sortint. Però, bueno, us expliquem tot el que tenim aquesta setmana.
Doncs vinga, va, com que la setmana de moment en videojocs no és molt animada, sí que podem parlar de coses futures. La primera que us volem explicar és que es van afiançant els rumors de la nova PlayStation 5 Pro i sembla que la tindrem aquest any, i el fet de que es digui Pro és per alguna cosa.
Sí, bàsicament és una PlayStation més potente i segons el mateix fabricant, Sony ens assegura un 45% més de potència gràfica. S'anomenarà PlayStation 5 Pro o PS5 Pro i el nom en clau d'aquest nou model es diu Trinity.
Doncs què és el que canviarà? Com us podeu imaginar, el que canviarà és el SoC, o sigui, el processador.
Sí, canviarà el processador acompanyat d'una millor GPU amb molt millor rendiment i bàsicament ens oferirà això, millor taxes de fotogrames per segon, millor qualitat gràfica i millor rendiment també en aquest aspecte.
I de fet veiem que també millorarà com actua davant del ray tracing, aquest famós que està tan de moda entre els jocs,
Sí, sí, bàsicament ens ofereix molta més qualitat d'imatge.
Home, un 45% no és despreciable, és un bon canvi per una màquina.
Sí, també a comentar que a part de la potència gràfica s'ha millorat l'arquitectura, està basat a AMD RDNA 3.5 i per tant ens ofereix també millores amb l'ample de banda de la memòria, amb la quantitat de memòria que pot equiparar-se aquesta consola o aquest equip, etc.
Doncs, què és el que podria passar? Ja comencen a aparèixer els primers temors de que hi pugui arribar jocs que tinguin modes específics per a PS5 Pro. A veure si només l'afegitó del Pro serà com un canvi de consola. Recordem que hi ha gent que s'ha trobat que té una PlayStation 4 i ja ha sortit algun joc que només surt per la 5.
Sí, bàsicament la PlayStation 5 Pro no és una nova evolució de la consola, però sí que és una versió més potenciada i podria ser que ens trobéssim alguns videojocs que tot i funcionar amb la PS5 o amb la PS5 Pro, amb la PS5 Pro el podrem veure visualment més bonic.
Esperem, com a mínim, Jordi, que sigui així, però els usuaris de PS5 els puguin continuar fent anar. De totes maneres, ja us han dit que això s'espera per a finals d'any. Vaja, que jo crec que ho cuinaran per tindre-ho a punt de cara a la campanya de Reixos. De cara a la campanya de Reixos, amb el que va costar tindre aquella PlayStation 5 la primera vegada, aquesta vegada potser la cerca serà per a Play 5 Pro.
Sí.
Perquè hi haurà qui voldrà canviar-la. Més notícies que us volem explicar abans d'entrar a veure jocs de la setmana. També us volem parlar de males notícies per a Take-Two, els propietaris de Rockstar Games i altres estudis.
Sí, hi ha males notícies per Take-Two. Aquest fabricant de videojocs, d'alguns jocs tan populars com Rockstar Games, per posar-vos un exemple, és els propietaris de jocs com el populíssim GTA. GTA 5, GTA 6, etc. Bàsicament també d'altres jocs, també molt populars, com el Red Dead Redemption, entre altres. Pues, bàsicament aquesta companyia, us hem de dir, que ha despedit el 5% de la seva plantilla i, com us diem, el sector del videojoc està passant una crisi provocada per l'augment que van tindre el 2020-2021, sobretot per la pandèmia, i que bàsicament, diguem que la indústria situa al lloc on hauria d'estar, possiblement.
Vaja, llavors tothom es va posar a jugar, sembla que no s'havia d'acabar mai, tothom va contractar un munt de gent, i ara aquesta gent sembla que sobra, no?
Sí, sí, sí.
Algú dirà, un 5% de la plantilla què és, Jordi? És molt, és poca gent? Doncs tenim més o menys la xifra, un 5% són persones.
Són 600 treballadors que ha despedit Take-Two.
Bé, de fet, encara no, els ja està per comunicar aquests dies, els hi va informant, encara no són al carrer, però hi seran les properes setmanes. bueno, veieu que algú dirà, oh, que la companyia aquesta, no, aquesta companyia i tantes altres. Hem anat passant últimament aquesta notícia ja quasi que sembla recurrent. Cada setmana o cada 15 dies parlem de companyia que acomiada treballadors.
Sí, bàsicament provocat per la crisi i també les fusions que estan partint les companyies, és a dir, bueno, fusions o absorcions.
Al principi, potser fa un any, any i escat, Jordi, parlàvem de moltes companyies d'altres camps. Ara no, ara parlem de videojocs. Sempre són companyies de videojocs.
Sí, sí, sí.
Sembla que el sector del videojoc s'està, com diem, reorganitzant i està entrant en el món de les fusions. Vinga, anem a veure alguns jocs de la setmana i quan parlem de jocs de la setmana ho fem en plural perquè són plurals. Són dos els que ens portes aquesta setmana, Jordi. El primer d'ells és Age of Wada.
Sí, us parlem d'un videojoc que pel mateix nom bueno, ens parla, no, de l'edat de l'aigua. Bàsicament és un videojoc d'acció apocalíptic. A més tindrem opció de jugar, de fer un joc multimassiu, multijugador massiu, competitiu, online, i per tant no sols podrem jugar sols. Comentar que aquest petit joc el podria, bueno, aquest joc, perdó, el podríem definir com si heu vist la pel·lícula Waterworld, del Kevin Costner, no?, de fa bastants anys. Doncs bàsicament aquest joc sembla el mateix. És un joc de món obert que es basa en la mateixa premissa que la pel·lícula. Un món totalment inundat, on no, només existeix aigua i nosaltres estem amb el nostre propi vaixell i haurem d'explorar unes aigües plenes, a part d'iguals, de tresors, pirates i altres personatges que volten per aquests mons.
Vaja, la premissa està força bé. Si us agrada la navegació, si us agrada el món de la pirateria, és fantàstic aquest joc, eh?
Sí, haurem de navegar a través de tempestes d'aquest mar immens, de lluita i comerciants, capturar vaixells, construir el nostre propi i, bàsicament, aprofitar els recursos que ens donarà l'oceà.
Doncs què necessitem per jugar en aquest joc? En quines plataformes ho trobem, això?
Sí, el trobarem en PC, en PlayStation 5 i també en totes les Xbox.
Doncs un joc que, de fet, ja havíem comentat que sortiria, eh? És un joc que segurament farà delícies de molta gent. I la següent proposta és el Soul Covenant.
Sí, us parlem també d'un joc apocalíptic, com no? És a dir, si us fixeu molt, bueno, darrerament, com té, bueno, expliquem els videojocs, no?, de mons apocalíptics, de mons que poden passar, i aquest Soul Covenant és també més del mateix. En aquest cas, ens trobem que un món futurista on una intel·ligència artificial ha assumit el paper de Déu. Bàsicament, vol governar tot el món. Cosa que, per descomptat, nosaltres haurem d'impedir com a protagonistes gràcies a les millores que anem adquirint dels nostres companys caiguts. Bàsicament, un joc de rol, d'acció, i haurem de lluitar contra la intel·ligència artificial. No? Algú ja ens ho dirà, no? Jo ja us ho dia, que les intel·ligències artificials dominaran el món. Pues bé.
Home, Jordi, jo la veritat, amb el que es tarda a desenvolupar un joc, ha estat ben trobat, no?, que ja tinguin el joc centrat justament en això, a no ser que fos una altra idea i s'han canviat el dolent en altre moment. Pot ser un alienígena i l'han canviat, perquè abans eren els alienígenes, eh? Sempre els alienígenes dolents. Eren els dolents. Ara ja els dolents potser seran intel·ligents, les màquines, com el Terminator, eh?
Sí, sí.
Doncs Soul Covenant s'anomena aquesta proposta. La tenim també disponible per a algunes plataformes.
Sí, per a PC, a la plataforma Steam, i també la trobarem per a PlayStation i també per a plataformes de realitat virtual, la mateixa de Sony, la PSVR2, i també amb les Oculus Quest 2.
Doncs ja veieu, eh? Sobre superimmersiu el joc, eh? Si us voleu trobar al mig de l'acció, aquesta sí. És bona proposta. Soul Covenant s'anomena. I abans d'acabar, vinga, va, una pròxima estrena. De què ens parles avui, Jordi?
Sí, us parlo d'un videojoc que s'anomena Megatron Musashi Wired. És un videojoc d'acció, de rol, i trobarem robots immensos, anime i molt manga, també.
Vaja, una combinació explosiva.
Sí, sí, una combinació explosiva, i aquest Megatron Musashi és un videojoc de rol i acció protagonitzat per robots gegants. Desenvolupat i protagonitzat per la companyia Level 5, ens promet una experiència online multijugador per a 3 usuaris, en mode PvP de 3x3, on farem acte de presència amb robots gegants, amb criatures mecanitzades de grans dimensions, com els agrada als japonesos, no? L'última esperança de la humanitat per salvar la Terra d'aquí sí, alienígenes invasors.
Doncs, vaja, sona pel·lícula japonesa clàssica, clàssica de tota la vida, d'aquestes que els agraden.
Sí, sí, comentar que el joc és molt divertit, en essència és un hack and slash, tipus Diablo, per dir-ho així, i haurem de lluitar contra les ordres de Dractors per adquirir material i enfortir el rogue. Bàsicament, aquests personatges que us expliquem són alienígenes.
Mm-hmm. És això, eh? O sigui, nosaltres som robots enormes i lluitem contra alienígenes. Sí. Tema més que explotat en pel·lícules, fins i tot en videoclips, en qualsevol tema.
En qualsevol còmic o sèrie manga. Mm-hmm.
Doncs, ja ho sabeu, una proposta que trobareu, a més, per a diverses plataformes i esperem a que surti per a poder comentar què tal acaba de respirar. Ha de sortir imminentment, abans que acabi aquest mes. I acabat el tema dels videojocs, Jordi, ens dediquem un minutet més, que és el que parlarem del concurs, perquè tenim en marxa un concurs.
Sí, concurs vàlid fins al 30 d'abril. Sortegem un val de 100 euros per comprar a Comsa Online. Us fem la pregunta, si us sembla.
Doncs sí, anem a veure quina és la pregunta, perquè tampoc un val de 100 euros, alguna cosa o altra haureu de fer.
Sí, la pregunta es refereix a quin és el nom del nou processador per a ordenadors de Qualcomm, basat en tecnologia ARM.
Doncs tampoc tan difícil no és, perquè si us hi fixeu n'anem parlant, si no cada programa, cada 15 dies n'estem parlant, d'aquest processador, o sigui que ho heu de tindre més que interioritzat. I a més, tampoc és difícil perquè, com sempre, hi ha quatre opcions per participar-hi.
Sí, tenim quatre opcions. La primera és Intel Core i5, AMD Ryzen 9 i Snapdragon Elite X i Snapdragon 8 Generació 3.
Doncs ja veieu, preguntem per un processador de Qualcomm. Això ja us ha d'aclarir molt les coses.
Per a ordinadors.
I per a ordinadors. Bueno, home, clar, si ja, és que són les dues pistes claus, eh?
Sí, perquè, per exemple, a les opcions que us donem hi ha dos ordinadors de Qualcomm.
Sí, sí, ja, o sigui, hi ha dues opcions de...
No, dos TPUs de Qualcomm,
dos
perdó.
Dos processadors de Qualcomm, sí. És una d'elles només, eh? Doncs ja ho sabeu, si voleu participar, aneu a la web de ComsOnline, comsonline.com, i deixeu la vostra participació. Amb això, ara sí, Jordi, arribem al final del programa. Recordeu que haureu d'afanyar-vos si voleu participar al concurs, perquè a poc a poc es va costant la finalització d'aquest. O sigui, si encara no ho heu fet, entreu i ara, i més avui que ho teniu fresc, perquè n'han parlat, n'han parlat de quina és la solució avui. Ho han dit, allò del rendiment, de que es comparaven amb els d'Apple, i que sí. Més pistes no donem. Vinga, va. Jordi, ens veiem dimecres de la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.